Molt bona nit, benvinguts una setmana més a l'Art de la Reflexió. Ja saben que obrim un espai en el que nosaltres mateixos som els importants, perquè si nosaltres estem bé, el nostre entorn tot està bé. I per això ens esforcem a mirar cap a dins i veure què hi passa. Ho fem cada setmana amb l'Emili Tena. Molt bona nit, Emili.
Bona nit, Cristina. Bona nit, artadictes, que cada vegada en som més, eh?
Doncs bona nit a tots. I avui també bona nit a un convidat, oi que sí, Emili?
Sí, avui he portat també, com les darreres setmanes, a un convidat de nivell. Tenim davant nostre en Daniel Gavarró.
Daniel, benvingut.
Gràcies.
A casa nostra. Daniel, el Daniel ha vingut a parlar d'un tema que jo crec que a tots ens agrada i que sembla aparentment fàcil, però que no és tan evident, no? Explica'ns una mica, Emili. Primer, qui és el Daniel,
sí,
no? I després, però molt breu, i després ja entrarem en detall. Perquè el Daniel també s'encarrega de fer coach, no?
Sí, és del mundillo.
I bueno, potser no cal entrar en molts detalls ara, però sí que estaria bé saber per què l'hem portat, no?
Sí, a veure, el Daniel Gavarró és xerpa espiritual.
Xerpa espiritual, ui, sí. Això sona...
Després li preguntarem què vol dir amb això de xerpa espiritual. Empresari, formador... I després una cosa molt interessant, i és que té una web que es diu campusdanielgavarro.com, on comenta que allà té molta literatura i molts vídeos de tot aquest món del desenvolupament personal i professional, de forma gratuïta.
Molt bé, doncs aquest és un element que crec que és molt interessant, perquè les persones que ens escolten i cada vegada estem més posades en xarxa, més integrades, fem com una interacció plena, no? I està molt bé que si ens estan sentint i ara tenen el telèfon o tenen un ordinador, estan treballant i volen mirar algun vídeo, doncs es posin a fer-ho. Oh, l'amor.
Sí, aquest és el tema, que sí?
Aquest és el tema.
L'amor.
Jo quan dic l'amor, sempre me'n recordo, perdoneu, vaig a treure-li ferro a la cosa, d'uns dibuixos animats d'una mofeta que s'enamora d'una gata. La mofeta és francesa,
sí.
És una Walt Disney i és molt famós, aquest sketch és molt famós, no? La va perseguint per tot arreu, segur que la recordeu, no? I la pobra gata no el vol anar en pintura, i ell va dir, no, l'amor... Realment, l'amor, això és un paradigma, no? Perquè un pot sentir amor d'un tipus per algú, no? I no sé què respost, però en realitat l'amor és un material que està per tot arreu, el respirem, de fet, no? I pràcticament no ens adonem, no, Daniel?
Sí, i saps què passa? Que abans deies aquest és un tema molt fàcil, i no, és un tema molt difícil per això que estàs dient i per moltes més coses, no? No, i acostumem a confondre tantes coses. Confonem l'enamorament amb l'amor.
Mhm.
I pensem, perquè jo t'estimo amb molta intensitat, que vol dir que tinc unes hormones absolutament embogides al meu torrent sanguini, a partir d'aquí considero que ja t'estimo.
Te quiere, no te quiere, te quiere, no te quiere.
És típic de l'enamorament, no? Aquest va i ve, aquest m'estima, no m'estima, li dic, no li dic. L'enamorament forma part de l'amor, com deies tu.
No ho deia.
Bueno, no forma deia. Part del pack conceptual que habitualment...
Socialment,
conceptualment, en la societat considerem com amor, no? L'enamorament segurament és una cresta provocada per les hormones i per altres coses, no? Per necessitats personals, però també és un punt de partida de l'amor.
Podria ser-ho. Pot ser-ho com no pot ser-ho. També pot ser un punt de partida de l'amor que ens trobem davant d'un semàfor. Però nosaltres no idealitzem els semàfors.
Uh-huh.
Pot ser un punt de partida de l'amor que nosaltres ens trobem a la feina, però no idealitzem la feina, com a mínim a nivell romàntic.
Uh-huh.
No. Llavors, per què un s'hauria de plantejar què vol dir estimar, no? Uh-huh. Per mi és la pregunta number one, és la pregunta principal, no? Què vol dir estimar? I estimar no vol dir sentir, perquè l'amor no és un sentiment. L'amor és la decisió de que jo et buscaré el teu màxim bé, igual que busco el meu màxim bé, al marge del que jo senti. Al marge de que em caiguis bé o em caiguis malament. Al marge de que avui estigui nerviós o estigui... I això és molt obvi, per exemple, quan em compara l'amor amb l'amor amb canalla, no? Un és pare, un és mare, i de cop i volta hi ha dies que el fill el mataries. S'entén la frase? El mataries. Mm-hmm. Però no el mates.
Per què no el mates?
Perquè t'has compromès amb ell a buscar el seu màxim bé. Llavors, saps que no importa el fill o la filla que tinguis, que li donaràs el suport, i això és estimar. I aquí, a vegades, les emocions són contràries al que sembla que socialment que haurien de sentir. I tanmateix, o l'amour, l'amour que dèiem al principi del programa, és la idealització de l'enamorament. I això no es porta a cap problemes.
Bé, fem un punt i a part, no? Perquè jo crec que l'amor té alguns components que es formen part de, o dimanen de l'amor, alguns elements que segurament l'enforteixen molt i li donen el sentit, no? Tu parlaves del compromís, però també hi ha la paciència, com ens has recordat moltes vegades de la Ilama. També hi ha el sentit de l'entrega, com ens ha recordat mil vegades Jesucrist. I també hi ha l'amor de la inexistència pròpia, però també l'existència plena de nosaltres mateixos, no? L'amor, acabo amb això, perquè l'amor no comença i acaba en els altres, no?
I és que fa estona que volia comentar que abans d'estimar, primer ens hem d'estimar nosaltres mateixos. O sigui, és aprendre també a estimar-se un mateix. I des de la plenitud de quan estem complerts nosaltres mateixos, després sí que podem donar a la resta, sí que podem donar a la nostra parella, als nostres fills, però primer ens hem de saber estimar. Hi ha un llibre boníssim que es diu De la codependència a la libertat, on explica, i aquest llibre me'l vull tornar a rellegir, perquè explica tot el contrari del que estem parlant avui, és justament és per què les parelles entenen malament l'amor, i és perquè es basen des del punt de vista de la carència d'un complementada amb la carència d'un altre. Llavors, parla de parelles codependents, on hi ha un dependent i hi ha un independent. I veuen que justament aquest encaix d'aquestes dues mancances és el que produeix que aquestes relacions funcionin fins que es produeix un moviment d'un de la parella, amb la qual l'altre es queda descompensat. Però per què? Perquè han sigut parelles que s'han format des de la mancança o des de la carència d'algun determinat tipus de comportament, mm-hmm, o
mancança emocional, no?
Sí, mancança emocional.
Anem a escoltar un breu fragment d'una circumstància. Jo us vull fer una pregunta ara ja, i també els oients la poden anar rumiant, perquè a l'hora que escoltarem aquest fragment, que comença de manera molt abraonada i acaba amb una escena d'amor, ens adonarem que l'amor té dues vessants. És a dir, si tu et valores tant que creus que vols el millor, i creus que el millor és la persona que has trobat, és evident que comparteixes, però si tu bases l'enamorament en la complementarietat, com deia ara l'Emili, potser es forma una circumstància molt romàntica, però potser la mitja taronja no és exactament això. Jo el que us vull preguntar és si aquestes dues persones que ara escoltarem formen part del primer pack o del segon pack.
Por los huevos, y ni siquiera lo sabes, soy tu amigo, no te mentiría. Eso es lo que está pasando, la has jodido, Nelson.
Oye, Vince, lamento haberte costado...
No necesito, no quiero compasión, Nelson, la has cagado. Eres un perdedor, Nelson, un perdedor. Me da igual, no te necesito, Nelson.
¿Has oído hablar de la Phalaenopsis sanderiani? Me ha hecho pensar en ti.
Te lo han dado, ¿verdad?
La mejor oferta de mi vida.
¿Y cuándo empiezas?
En ese punto discrepamos un poco. Él ha sugerido de inmediato. Y yo he sugerido... Nunca.
Aquí el protagonista li dona un ram de flors a la noia, no? I la qüestió és, què creieu que pertany a la part dels que s'estimen i volen compartir el seu amor o a la part dels que estan buscant aquella mitja taronja que els complementi i evidentment troben en la persona allò que no tenen?
Comentar que és un tros de la pel·lícula Noviembre Dulce.
D'acord.
Noviembre Dulce, qué bonito. Yo diría que depende de... Si le hiciésemos una pregunta al protagonista, de la respuesta que donaría. Y la pregunta es... Si la persona et diu gracias pel ram, però marxa, i pots, a pesar de marxar plorant, dir, si això és el que tu vols, jo ho respecto i desitjo que siguis feliç, llavors l'estima. Si no és capaç de, a pesar del dolor, acceptar la llibertat de l'altre perquè vol el seu bé, en realitat està enganxadet.
És que ara, Daniel, justament...
Jo no comparteixo aquesta opinió, Daniel, però ara en parlem.
No, és que justament acabes de comentar una cosa que ara m'ha vingut un flash de les típiques relacions que es tallen i d'allò de que en l'última oportunitat ho dono tot, t'estimo moltíssim, i la dona li diu que no, i immediatament, segons després, ells, pues, haré tot lo posible per hacerte la vida impossible. Llavors, el tema està aquí, és, esto entonces no era amor, és a dir...
Correcte.
I això és un cop en una tertúlia de... dels matins, d'acord? A tertúlia econòmica, no sé per què va venir, però va, un locutor va explicar aquesta història. És, bueno, per què es produeix això? És que parelles que es porten molts anys es donen una última oportunitat, es tiren les floretes, i si la resposta és no, acto seguido és, pues bueno, et faré la vida impossible. Llavors aquí... Quan has dit això, veig molt clarament el que és amor incondicional de lo que seria amor condicionat o no amor. Però... I on està la teva discrepància?
La meva discrepància està en que, primer responent a tu, Emili, aquestes reaccions, jo penso, vosaltres en sabeu més, naturalment, jo penso que venen de la por. És a dir, la persona que es queda sola, no?, que se sent defraudada, té tant pànic a enfrontar-se a la realitat que el que pensa és el matxacaré perquè no pugui sobreviure, no? Perquè estigui tan malament com jo. Però també hi ha una altra qüestió que tu dius... Bé, depèn de la resposta que li doni quan li dona les flors, no? La seva partener, si li diu et dono la llibertat, fes el que vulguis, estan compartint un amor.
No s'estava declarant?
Sí, però fixa't una cosa.
Ja no he vist la pel·lícula, eh? Igual l'estic fixant.
Fixa't una cosa. Ell li diu, tinc la millor oportunitat de la meva vida laboral, però és obvi que això significa abandonar-la amb ella. Però he dit que no, perquè prefereixo estar amb tu. Val? Llavors, sí, d'acord, hi ha un matís. Si ella és capaç de dir, valora què és el que vols realment i jo t'acompanyaré, és amor pur, no? Però això no vols dir que és un mite, en el sentit que si ell ja ha triat, si amb ell el que li importa realment no és conquistar-la, sinó compartir el seu dia a dia amb aquella persona, sí, està abandonant una cosa que li interessa, però potser és que li interessa més allò altre perquè creu que és el millor que pot tenir, perquè ell es mereix el millor. Era una pregunta trampa des del principi,
eh? Sí, ja ho he vist, ja ho he vist.
Era una pregunta trampa des del principi.
En realitat, tampoc importa, perquè jo puc estimar-te, però si tu decides... I deixar la feina.
Clar.
Però si tu no vols, què he de dir? Cristina, és que això no estava preparat. No, Cristina, això no estava preparat. L'Emili no ho sap. En aquest moment jo he vingut de Lleida perquè estic enamorat de tu i he deixat tot i vull viure amb tu i vull que ens casem a partir d'ara. Cristina, què em dius?
Jo et diré que no ens coneixem, pràcticament.
Però m'estàs dient que no?
Clar, t'estic dient que no, perquè primer et vull conèixer per saber si tu
però
ets el més important de la meva vida.
Em coneixes i em dius que no. I si jo sóc capaç de respectar la teva resposta, em diguis sí o em diguis no, t'estaré estimant.
Home, clar, això està clar.
Aquesta és la resposta clau. Per això li havíem de preguntar. Quan tu li dones el ram i ets capaç d'acceptar qualsevol resposta de l'altre, és que l'estàs acceptant. Normalment el que passa és el que diu l'Emili. La gent dona el ram des del desig que em diguin que sí. Si em diuen que no, et massacro, em venjo, t'ho diu. Passem de l'amor a l'odi. Per què? Perquè ens relacionem des dels sentiments i no des de l'amor. Des de l'amor, la llibertat és fonamental, és bàsica, és imprescindible.
Vols dir que ens relacionem des de l'estómac i no des del cor?
No, o des de
la nostra part més límbica. O des dels ronyons, o sigui, sí, efectivament. És a dir, nosaltres el que busquem és que... Clar, clar, si aquell senyor m'està, o aquella senyora està fent que nosaltres tinguem una vida plena econòmicament i ens desfem, això suposa un hàndicap, no? Efectivament, també ens relacionem des dels ronyons.
S'ha de tenir molt cobert el ronyó, vols dir?
Però realment hi ha molts matisos en l'amor i no sé si el més important és parlar del que significa l'amor o del que fem per amor.
Primer has de saber què significa l'amor i després adonar-te'n si el que fas enganxa amb això que significa. Perquè si significa que nosaltres busquem el màxim bé nostre i de l'altre, qualsevol acció ha d'estar en relació amb aquesta significació. Si jo ignoro això i crec que el significat de l'amor és que tu em despertis benestar a mi, t'obligaré a fer coses que potser no vols fer. I quan deixis de despertar aquestes emocions, llavors em venjaré. Llavors t'agradiré. En nom de què? De l'amor que hem perdut. Uau!
Déu-n'hi-do. Anem a fer una petita pausa i escoltem un altre fragment que tenim preparat, que l'Emili ens ha preparat.
Esta noche, mientras dormías, te he estado observando. Y me he dado cuenta que... Bueno, en realidad no ha sido mientras dormías, ha sido un poco toda la noche. Viniendo para acá, en tu portal... Incluso en la fiesta, antes de que te acercases a hablar conmigo, yo ya te había visto. Estabas con una chica muy guapa. Quería ir a hablar contigo, pero fui incapaz. Y pensé que daría cualquier cosa porque te acercases tú. Y luego has venido. Yo no me lo podía creer. ¿Sabes por qué no te creía? Que de mí nunca nadie se ha enamorado. De mí nunca me ha querido nadie.
Jo crec que aquestes tres últimes frases són clau, no?, per entendre tot. De mí nunca nadie se ha enamorado. A mí nunca nadie me ha querido. No?
Sí, és... Perdona que et talli, perquè aquí... Oloro una miqueta en plan, necesito a alguien que me haga feliz en vez de tengo una felicidad completa y la voy a compartir. Aquest discurs d'aquesta pel·lícula, que és d'una noia que surt com cada dissabte i divendres molta gent, surt de discoteques i troba un fletxazo a la discoteca i s'enamora. Llavors he escollit aquest... tall perquè em dona la sensació que transmet aquesta carència és, bueno, vull que algú em faci feliç.
De fet, ella diu una cosa abans, diu tres frases, diu, ¿sabes por qué no me lo puedo creer? Porque nadie se ha enamorado de mí, porque nunca nadie me ha querido. Clar, jo crec que ara estem arribant al final d'aquest temps amb el Daniel i jo crec que arribem al moll de l'os, no? Perquè no et pot estimar ningú si tu no t'estimes prèviament.
Claro. Això és evident. Jo no sé què tal aneu vosaltres de húngar. Què tal parleu a l'húngar?
Jo fatal. No. Se me da malamente.
Sí? Em podeu fer classes?
No.
Exacte.
Perquè allò que no tens no pots donar-lo. Llavors, aquí aquest tall per mi plantejava un tema que és molt interessant, que és, abans de començar una relació... quins previs jo, com a persona, he de complir. perquè jo he de complir una sèrie de previs abans de voler relacionar-me. I un dels principals, jo diria que el principal és comptar els 365 dies que hi ha en un any, si com a mínim la meitat són dies feliços. Perquè si jo no tinc la meitat de dies feliços en un any, tinc molts dies infeliços. I quan em junti amb tu, compartiré infelicitat. I una relació en la que compartim infelicitat no porta bon port. Per la qual cosa, hi ha una sèrie de previs que nosaltres hauríem de plantejar-nos. He resolt els temes gordos, els temes gruixuts, els temes conflictius de la meva personalitat, o tinc traumes en què encara estic molt atrapat i, per tant, tinc molta infelicitat.
El que passa és que, clar, em torno a lo mateix. Això les persones s'ho plantegen quan...
Ens ho plantegem?
Ens ho plantegem quan comencem una relació.
No!
Bueno, però és que, clar, estem parlant amb un xerpa espiritual. Llavors, clar, ell el que ens proposa, el Daniel, el que ens proposa, sens dubte, és començar a escalar una muntanya, la nostra pròpia muntanya, la muntanya del nostre creixement espiritual, no? Espiritual, emocional, com a persones, no? Des del punt de vista humanístic, no? Que a mi em sembla que és indiscutible. Estem en un moment de la vida, de l'època de la nostra humanitat, no? Que ho fem o som pell.
Ho fem o patirem. I el sentit del patiment és molt positiu. El patiment em fa adonar de que anava mal encaminat. Mm-hmm. En aquest sentit, quan la gent pateix, se'ls ha de donar molt de recolzament, però se'ls ha d'ajudar a que aquest recolzament no els salvi, perquè si els salves, tornen a repetir el mateix patró i és una manca d'amor absoluta.
Però això és obvi, perquè una persona que ha estat salvada no ho ha pogut fer per ella mateixa, no ha pogut pujar ella mateixa a la muntanya.
Ja sabem que és obvi, però tendim a salvar tant els altres que els maltractem. Els hi fem la vida difícil volent-la fer fàcil.
Jo crec que aquest és un punt d'inflexió molt interessant, i m'agradaria seguir-ne parlant. Va. Sé que hem convidat el Daniel un altre dia per parlar d'altres temes, però m'agradaria començar arrencant els propers temes parlant d'això.
T'has quedat amb les ganes.
Sí, clar, perquè a la vida hi ha víctimes, victimaris i salvadors, no? I segurament el món dels terapeutes està ple de salvadors.
I segurament hem de sortir del triangle.
Ni víctima, segurament ni victimari, hem de sortir del salvador.
Ja sé que queden pocs segons, a mi m'agradaria recomanar que la gent entrés a campusdanielgavarró.com. Hi ha un curs en vídeo que és gratuït, hi ha uns PDFs fantàstics, precisament d'aquest tema. Aprendre a estimar.
I a mi em permets fer una última pregunta, clar, pregunta de reflexió. És quin motiu pot tenir un ésser humà per escollir no estimar-se?
Primer de tot, que quan tu ets infant no t'hagis sentit estimat. Però anem a deixar-ho aquí perquè el Daniel ho sap millor. Tu també ho saps molt bé. Ha estat un plaer, senyores i senyors, a Ràdio Estel, un programa que confeccionem amb molt de carinyo. El Jordi Carretero ha estat a l'altra banda del vidre. Moltes gràcies, Jordi. Els ha parlat Cristina Ordunya i avui hem compartit la tertúlia naturalment amb l'Amnil Itena, que és qui fa possible aquest programa. Però, per suposat, moltíssimes gràcies, Daniel Gavarró, per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer.